Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
La seva cançó de l'estiu.
No vull pensar en res.
Titula Eterns i és una celebració de l'amistat dels estius de la infantesa en què aquest col·laborador habitual de músics com Lil Dami o el Miqui Núñez mescla el seu habitual pop acústic amb elements electrònics. Són les 9 en punt. I d'aquí uns moments, als esports.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Espagueti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcast, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Coses que pots fer si et toquen els 2 milions de la grossa de la Diada. Seny, rauxa, endavant.
Gasta-t'ho tot en una festa.
Deixa-ho sota del matalàs.
Compra't un descapotable.
Revisa frens, pneumàtics i ja està.
Porta dinar a la família.
Capsa de galetes i avall.
Marxa un any a Honolulu.
Canvia les tovalloles del bany.
11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Guanya fins a 2 milions d'euros.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Torna al Mundial de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Viu en directe tota l'emoció del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de l'1 al 3 de setembre i gaudeix de la passió que ens uneix. Entrades a la venda a circuit.cat. Viu-lo!
Acabes batxillerat o un cicle formatiu de grau superior? Vols estudiar a la facultat on s'ofereixen els millors graus en educació social i treball social segons els rànquings universitaris? T'esperem dijous 29 de juny a les 6 de la tarda a la sessió informativa de la facultat Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull. Inscriu-t'hi a peretarres.url.edu. Canvia el món. El futur et pertany.
I els esports amb Repsol continua el terratrèmol al Barça de bàsquet, que després d'acomiadar Nikola Mirotic ara no ha arribat a un acord per renovar Sarunas i Asique Vicius mentre continua immers en una política de retallades dràstiques. El tècnic lituà deixa el càrrec per sorpresa després de 3 temporades en 2 lligues i 2 copes i el seu lloc l'ocuparan Roger Grimau, el fins ara entrenador del filial i, recordem, capità del Barça que va aixecar l'última Eurolliga l'any 2010 a París. Però què ha passat exactament, Albert Pedrol?
Pel que sabem, a RAC1 el que ha destapat la caixa dels trons és la renovació a la baixa que el Barça li ha posat sobre la taula a Jasikevičius. El club volia que s'abaixés el sou entre un 30 i un 40% i l'agent del lituà, que és el mateix que el de Nikola Mirotić, s'hi ha negat i ha respost que només acceptarien una reducció d'entre el 5 i el 10%. En resum, que el Barça no ha acceptat les condicions i ha partit peres amb el tècnic que cobrava uns 3 milions i mig d'euros per temporada.
Sí, com sigui, a falta d'explicacions, perquè és evident que queda parlar tothom i no parlar ningú. Mirotić no parlar ningú. Sí, com sigui, és molt sorprenent tot el que està passant a la secció de bàsquet aquests dies. Fa 15 dies, just abans de començar la final de la Lliga ACB contra el Real Madrid, es va explicar que farien fora Mirotić. Tot i això, l'equip no es va enfonsar, es va endur el títol per la via ràpida, 3-0. Resulta que el següent de fer les maletes és l'entrenador, tot i que dimarts passat, just després de guanyar la Lliga, el mànager de la secció, Juan Carlos Navarro, deia això al Tu diràs de RAC1.
El Sara s'acaba comptat ara mateix i, de moment, el que volem és que sigui el nostre entrenador. Ara tenim que fer alguns retocs, I si el projecte és bo, que segur que serà bo i estarem a dalt, li comunicarem i no crec que hi hagi problema en què continuï l'any que ve.
Però això no és tot. El mateix dimarts, el president del Barça, Joan Laporta, va assegurar que el lituà era el millor del món. Ho va dir durant la programació especial dels 40 anys de Catalunya Ràdio, concretament a la mitjanit. El programa no ho diguis a ningú, escolteu.
Hi ha hagut molt treball per part de l'entrenador, per tant el felicito. És el millor entrenador del món. I a més, els jugadors també han estat a l'alçada ara i han recuperat aquesta mentalitat guanyadora. I han fet jo crec que ha estat una exhibició de bàsquet.
De fet, la sorpresa ha estat de tal magnitud que, pel que sabem a RAC1, el gruix de la plantilla es va assabentar de la notícia a través de la premsa. I, per cert, en les pròximes hores també podríem tenir una altra sorpresa, que de debò, que si és veritat, és una molt agradable sorpresa. des de Sèrbia donen per fet que el Barça fitxarà Kevin Panter, que és l'estrella del Partizan de Belgrat i un dels implicats a la batalla campal amb els jugadors del Real Madrid, recordeu, i un dels millors jugadors d'Europa en aquests moments, sense cap mena de dubte. I el Barça de futbol, Joan Laporta, ja treballa en la venda de jugadors per poder inscriure Gundogan, que ahir va fitxar per dues temporades, i una tercera d'opcional. Clar, el club vol desprendre's de jugadors que formen part gairebé de la llegenda del Barça, quan dic de la llegenda negra, l'Englet i Umtiti, que encara continuen sent jugadors del Barça. D'altra banda, el club vol fitxar el davanter del Brasil, Víctor Roque, a banda d'un mig centre per substituir Busquets, sonen Oriol Romeu del Girona i Dani Parejo del Villarreal. I a Real Madrid, atenció amb això, Vinícius ha dit a la justícia que està de vacances a Miami i ha demanat a la jutgessa que investiga els insults racistes a Mestalla que ajorni la declaració. Li havien ofert declarar per videoconferència, però ella ha declinat. Recordem que Javier Tebas ja va criticar l'absentisme de Vinícius quan el va deixar plantat en un parell de reunions per tractar el seu cas que justament va convocar el jugador. Val la pena, molt la pena, veure avui la portada del diari Superdeporte de València, on es veu Vinícius prenent el sol amb dos dits de victòria, estirat a la platja, i posa Miami me lo confirmó, el titular. Florentino y el Madrid retratados. Vinícius se borra de declarar el día de antes en el juzgado hasta por vía conferencia. Y acaba dient, vergüenza, otra prueba más de la pantomima. I el titular gran és Miami me lo confirmo. Per cert que Luka Modric va renovar ahir pel Madrid per una temporada més. Recordem que el croat té 37 anys i per cert que un altre Vinícius del Madrid ha denunciat més insults racistes. Es tracta de Vinícius Tobias, que juga al filial i que diu que un nano li va dir mico al camp de l'Aldenc abans d'ahir. Que l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Fran Garagarza com a nou director esportiu per 4 temporades i que l'exdavanter de l'Espanyol, ara el Betis, Borja Iglesias, torna a fer campanya contra l'homofòbia. Aquest cop és el protagonista d'un spot per promocionar el Dia de l'Orgull.
Hola, soy Borja Iglesias y soy heterosexual. Sí.
Redes se llenaron de odio hacia el futbolista con comentarios como hetero de mierda,
fuera de mi equipo,
qué vergüenza, menudo ejemplo para los niños.
El futbolista el van criticar molt fa uns dies per aparèixer en un casament amb una bossa de mà. Ell ho va denunciar públicament amb el seu company d'equip, Aitor Rubial, i ara és la cara visible d'aquesta nova campanya contra l'homofòbia. En ciclisme, atenció, perquè el colombià Egan Bernal correrà el Tour de França amb l'equip Ineos. Fa un any i mig, recordem que el ciclista va tenir un accident gravíssim que gairebé el deixa en cadira de rodes, i després d'un any de rehabilitació, ara Egan Bernal tornarà a competir al Tour, que comença aquest dissabte i que el colombià ja ha guanyat el 2019. I la selecció espanyola femenina de waterpolo amb 11 catalanes s'ha penjat la medalla de bronze a la final de la Copa del Món disputada als Estats Units.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Norauto, els experts en el manteniment del teu cotxe t'ofereixen aquest espai.
Anem a comptar cotxes. Des del RAC, com cada matí, amb l'Àlex Huguet. Bon dia, Àlex.
Molt bon dia. Registren dues avaries de vehicles a la xarxa viària. Una a la C-37, a l'altura de Valls, en direcció al centre de la ciutat, on es talla un carril, però pràcticament no hi ha aturades. I una altra a la C-17, a Parets del Vallès, on s'hi acumulen 3 quilòmetres més de congestió. A les vies habituals, més pròximes a Barcelona, hi queden algunes retencions, sobretot a la 2, als trams de Sant Joan d'Espí i Cornellà, en sentit est, i pel Vallès, sobretot a la C-58, en els dos sentits de la marxa, amb un Montcada i Reixac amb 3 quilòmetres d'aturades. I més enllà d'això, destaquem també les rondes, ja amb menys cues, però amb alguns trams força lents, com a la B-10 a Sant Adrià i la Diagonal Mar, en sentit sud, durant més de 5 quilòmetres, i a la ronda de dalt, entre Roquetes i la Vall d'Hebron, també cap al Llobregat. És tot des del RAC. Bon dia.
Vine a Norauto i fes el manteniment del teu cotxe de manera sostenible amb la meva ecorevisió oficial. Estalviant-te l'IVA i sense perdre la garantia del fabricant. També per a cotxes híbrids. Promoció exclusiva a Norauto.es. Demana cita. Quilòmetre a quilòmetre. Avancem junts.
I acabem aquests apunts aquí al Món RAC1 parlant de gossos. Va, ja està. No, estic jo de debò, eh? No m'agrada aquest tema perquè la redacció se n'estan fotent de mi i no m'agrada. Ahir parlàvem de la Molly, que és aquella gossa candidata a l'alcaldia de Toronto, al final no ha aconseguit representació, els bon vint. Avui volem parlar de Scooter, el quiso que s'ha endut el trist honor de ser el gos més lleig del món. L'Scooter és un gos de raça crestada xinesa que té 7 anys i a qui potser van batejar amb aquest nom perquè sembla que li hagi passat una moto per sobre. No penso llegir aquesta notícia d'aquesta manera, no. Perquè segur que qui l'ha escrit no té gos. No té res, no té ni ànima. Bueno, l'Scooter només té pèl a la cara. Li cau la llengua i té les dues potes de darrere deformades. I camina ajudat d'una caixeta amb rodes. Clar, se n'estan enfotent ara els companys de la redacció d'un pobre animal a qui han col·locat... Diu, mira el que m'han fet escriure. Una perla, vaja. Diu, de fet, els jutges del premi del gos més lleig del món han valorat no només la seva bellesa única, sinó també la seva resiliència, ja que l'actual propietari el va agafar d'un centre d'animals on l'anaven a sacrificar. Això està molt bé. A la final del gos més lleig hi han arribat altres animals de bellesa alternativa, que ha tenit segona posició al banc. Un pequinès també de 7 anys que per una malaltia no li han crescut les dents i té una pota dreta que es mou de manera involuntària. I el gran premi del públic, això és com el Festival de Canes, ha anat a parar al Rascal, un gos de cara torta amb dos ulls de color diferent, que li falten dents, bueno, dos ulls de color diferent, era el David Bowie i tots estàveu allà que, vinga, oi, mira quina cosa, no, ara ve un gos i tots, mira, que lleig. Li falten dents, li penja la llengua i té quatre pèls grisos al cap que sembla que hagi sobreviscut una electrocució. Molt bé, nois. I ara a sobre em posen, si voleu passar per la botiga dels horrors, jo vosaltres fotia la botiga dels horrors. Podeu anar a RAC1.cat. A RAC1.cat. Perquè no oblideu que en gossos i en persones no només la bellesa és a l'interior, sinó que la millor és la bellesa alternativa.
A RAC1, amb Jordi Basté. Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten el paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 12.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, el filòsof Bernat de Déu, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i el periodista Toni Aire. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Sort que queden poques setmanes per vacances perquè arriben i cadascú va amb el seu.
Sí, sí.
Un als ascensors que no funciona, l'altre a la pizza que no sé quantos, l'altre Indiana Jones que no sé què, l'altre...
És que és el tema del dia, perdona.
Indiana Jones, l'ascensor... Mira, la pizza plantes, la pizza l'altre.
La pizza és el tema del dia. Digues la notícia que has dit a quarts de vuit.
No, que hi ha el restaurant que ha estat premiat com el que... Per cert, sí, el que jo m'imagino, és una cadena que es menja molt bé, que és Can Pizza.
Can Pizza, fantàstic.
Can Pizza, que resulta que la pizza és una pizza que portava, ben si me'n recordo, sobrassada...
Clar, visca, això encara...
Pop.
Pop, pop. Sí, pop.
Pop.
Pop, una mozzarella.
Una mozzarella.
Pebre, sal...
Ah, és que caldi basta.
És una bomba.
És que estava
després,
negre.
Home, és que després...
El Bernat de Déu estava negre.
Després us sorpreneu de l'ultradreta i de Vox. És que tot comença... Primer va començar amb els gintònics. Recordeu fa anys? Les amanides de gintònics.
Ah, no.
Ja no. Veus, ara he tocat un tema que t'indigna.
Home, aquest sí que m'indigna.
És que és el mateix. Perdó. És el mateix tema.
O sigui, jo me'n recordo un dia que vaig anar...
Jo sort que no veig,
un dia que vaig dir, escolti, miri, vaig anar en un lloc de Barcelona, del barri de Gràcia, fa un temps, que...
Ja comencem malament. Ja comencem malament.
Aquell que s'hi conceita.
No. Un moment, deixeu que jo, si voleu, us ho aplico, però això va arribar almenys fins al punt i a part.
Ja sé quin dius.
No sé com es diu, no sé. I realment fan bones begudes. No. Bé. Total, que de cop i volta vaig veure que dins d'una copa hi havia com una mena de Diana floreada.
Amanida. És a dir,
hi havia un garden center.
Clar.
Jo vaig dir, és que jo vinc d'un silenci. I llavors...
Molt llarg.
I llavors això aquí que hagi de començar a apartar flors i
violes
i romaní. Mojito,
això és sorprenent. No, de dues maneres també t'he de dir una cosa, estimat Bernat de Déu, que és que amb la pizza,
sí,
que ha d'haver-hi, perquè llavors, o sigui, o que no hi ha d'haver-hi.
La pizza, com els entrepans,
sí,
com més bàsics són millors.
Ja,
perquè és una mixtura perfecta entre una bona massa, en el cas de l'entrepà, un bon pa, Can Conesa, per exemple, entrepans mitiquíssims de plaça Sant Jaume, bàsics, diguéssim. Després hi ha l'entrepà postmodern, que està molt bé, però bàsicament un bon pa i la mesura més o menys semblant de tall. Quan el tall supera els 3 pisos o els 6 pisos i t'hi posen com el gin tònic, que si romaní, que si... Gin tònics creatius. Quan vam començar a parlar de gin tònics creatius, vam posar les llavors perquè Vox pugés.
Però
llavors, amb la pizza passa el mateix. No barrejar sobrassada i pop. Que, a més a més, la sobrassada aniquila el gust del pop, perquè el pop té un gust més aviat subtil, li fots sobrassada, cargues tot en l'aire. Llavors, després, clar, puja l'ultradeta, dona el tram, acaba robant documents, i el sonat rus aquell...
És que, no... Estic bastant d'acord amb tu.
Perquè ets un home alimentat.
És lo de la pel·lícula de la Júlia... És lo de la pel·lícula de la Júlia Roberts de Come, ama, bebe, que se'n va al de Michele de Nàpols, que, per cert, té una delegació aquí a Barcelona.
Come, reza.
Que ho sapigueu.
Come, reza.
O Come, reza, bebe.
Això.
I que és una pizza margarita.
Calla, bebe.
No, sí, come ama, no, come ama bebe. O, la pel·lícula de la Júlia Roberts.
Come mama bebe.
Però és una pizza margarita el que menja aquella senyora.
Que és la que mengen els italians.
I en tot cas, hem d'enyorar molt l'època a la que demanaves un gin tònic en un bar i hi havia una única botella a la barra que era de Giró, te'l tiraven, encara no es deien glaçons, t'hi tiraven Olarios, t'hi tiraven dos cubitos que no eren encara glaçons, el tros de llimona ja era allò sofisticat i per luxe, i hi havia una única marca de tònic.
I el títol era Come reza ama.
A un bar d'aquí al costat, no gaire lluny, et van posar la farigola i la van encendre un matxero, t'ho juro.
Sí,
t'ho juro.
No, prou.
No, a la farigola allà dins del pot.
Oh, farigola amb matxero. Farigola amb matxero és com es diu allò, un cremat.
Això, no? És demanar que Santi Abascal sigui vicepresident d'Espanya.
A mi em posen, t'ho dic seriosament, a mi em posen una beguda que em diuen que és un gin tònic i m'ho cremen, jo de debò.
Juro que això ha passat aquí al costat.
Per Sant Joan, potser ho han fet.
En el cas del còctel és exactament igual. La gràcia del gin tònic és que l'amargor de la tònica amb la suavitat de la ginebra doncs fan una mixtura única que amb el gel es torna gèlida.
Tu ja no veus?
No.
Ja es nota.
El psiquiatre m'ho ha prohibit. I la família també. Llavors, aquesta barreja és el que fa el gin tònic únic. Llavors, clar, no, és que hi foto farigola cremada. Ets un criminal.
I el cogombre.
I el cogombre. Vols veure per on
et poso el cogombre? No, és veritat, si no
es criminal. Llavors tot comença per aquí.
Jo sóc de molt...
La pizza, com menys coses, millor. Una bona massa, un bon formatge i un bon...
La Lola fa que sí amb el cap, eh?
Clar, la Lola
I
també
és
una dona...
És que només m'agrada la margarita.
No, hi ha alguns que efectivament...
Quan li posen més coses, ja no.
I cal dir que en el cas de Barcelona...
Mira, la pizza era, perdona, que ara m'ho enviat.
És que són els problemes reals de la gent.
No, vas de tomàquet, sobrassada, pop, olives, calamata.
Ai.
All
a la pizza.
Romaní. Farigola, pebre, mozzarella, orenga i fonoll.
I marihuana.
En una base fermentada durant 72 hores.
Ui, sí, clar.
Però això és una nevera i no una pizza.
L'all, jo estic a favor.
No.
Sí, així ben fa tot. Julio Iglesias tenia una frase mítica que deia España huele ajo. Sí.
Però jo estic... He de dir que el Can Pizza és un...
No.
És un restaurant.
Jordi, i abans que ens truqui la sindicatura de pizzas de Barcelona, Barcelona té una sort que té grans pizzeries. La Sartoria Panateri, el Franqui Galo, Xaxaxà del Raval.
Sí, home, i tant.
Magnífics.
I alguna que no penso dir-ho.
No, perquè llavors la tindrà plena
dies. De fet, n'hi ha una.
Perquè la vols només per tu.
Home, jo que això de donar restaurants és de les coses més... Saps allò que deien? No es deixa ni el cotxe, ni el carnet... Jo, escolta'm, el cotxe, si algú ho vol, jo li deixo. El que no deixo
és la pizza.
És la llista de restaurants.
La millor pizza.
Quin barri? Digues només barri.
No dic res.
Digues
barri. Avui que parlarem d'Indiana Jones, els llibres... Saps aquell llibre que portava un llibre, una
llibreta
d'aquestes, un diari?
Això en Connery.
Aquest diari de restaurants és de les coses
que... La millor pizza...
Amb la tomba.
La millor pizza amb trufa de Catalunya...
Aviam.
Em sap molt de greu, però vaig a fer de patriotero local al Camineto de Mataró.
Sí, és una bona pizzeria.
Moltes gràcies. notícies.
Sí, escolta, són les 9 i 19 minuts.
Que no, no, és que hem de parlar d'això, perquè sí, la Rússia, els Estats Units, són aquests els temes que interessen.
Doncs mira, me'n vaig a la pizzeria del Corte Inglés.
Hola, Noemi, com estàs?
Hola, molt bon dia. Com va tot?
Bueno, fatal, és que no ho pots saber.
Any rere any arriben les rebaixes del Corte Inglés. Mai fallen. Un altre cop grans descomptes. És clar que sí. Un altre cop grans sorpreses, també. Parlem de les rebaixes del Corte Inglés, on tot torna a passar, però res.
Per exemple, ara no.
Tens pantalons i samarretes a 3,99 € de la marca Kids El Corte Inglés. Vestits Coconut a 34,99 € i pijames Cotton Juice a 9,99 €. A Sabateria Infantil, una selecció fins al 40% en Michael Kors, Geox, Pavlovski, Mustang, Gio Zeppo i Conguitos. A més, t'ho portem a casa en menys de 2 hores amb la nostra tarifa plana. I sempre amb la comoditat de poder comprar on i quan vulguis, a botiga, web i app del Corte Inglés. Descarrega't la nostra app i descobreix les rebaixes del Corte Inglés. I abans d'acabar, recordar-vos que tots els diumenges i festius fins al 15 de setembre, el Corte Inglés de la Diagonal de Plaça Catalunya i del Portal de l'Àngel romandran oberts de 12 del migdia fins a les 8 del vespre, perquè pugueu fer les vostres compres amb tota comoditat. I així acabem, que acabeu de passar molt bon dia. Ens trobem demà. Adeu-siau.
Òptica 2000, ubicada al Corte Inglés, guanya per tercer any consecutiu el premi a la millor òptica de l'any. Marc Perea, com a especialista en salut visual a Òptica 2000, què us ha fet mereixedors d'aquest reconeixement?
Aquest guardó premia el nostre compromís i esforç per seguir sent l'òptica de referència en salut visual. Oferim un examen personalitzat i molt complet i comptem amb un gran equip d'òptics optometristes en formació constant, perquè els nostres ulls s'ho mereixen. I ara, a Òptica 2000, tenim una promoció 2x1 en ulleres graduades.
Gràcies, Marc.
A vosaltres.
Ai, Antonio, com han canviat les coses per aquí? Són lliures d'estar amb qui vulguin i de ser com són, sense patir del que diran. Ai, germà, que feliç haguessis estat amb el teu Vicente en aquesta Espanya. I saps el millor? Que això tot just acaba de començar. Spain is orgullosament diferent. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Com és possible que arribis a casa de treballar i baixis tan feliç al traster, moguis una bicicleta, arrosseguis 2 caixes de llibres i aixequis un microones? Ah, per agafar unes xancletes. Esclar, sí. On vas tu amb aquestes xancletes, eh? On vas tu?
Arriba el millor moment de l'any. Arriben les vacances. Aquest 1 de juliol, sorteig extraordinari de vacances de Loteria Nacional amb 20 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Quan el Nico va descobrir els enviaments gratis d'Amazon a un punt de recollida proper, va saltar d'alegria. Aconsegueix enviaments gratis a un punt de recollida proper. Vegeu condicions a Amazon.es.
I tu, amb qui te'n vas de vacances? Segur que tens algú amb qui t'encanta gaudir de l'estiu, perquè sempre és millor quan el comparteixes. Qui és el teu estiu? Viatja amb Baleària en ferri de Barcelona a Menorca des de 50 euros. Baleària, la companyia ho és tot.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves genives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i col·lutoris de Vitis en Cies, amb venda a farmàcies i parafarmàcies.
Vitis. Més que una boca, és salut.
Menjar més peix mentre estalvies? No tens excusa. Fins al 12 de juliol a La Sirena, el pack de filets Dorada i Llobarro per només 9,99 €. T'estalvies gairebé 3 euros. Tria congelat, tria La Sirena.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb Tax Down. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
El 3 d'abril del 2003.
I el número de la sort, el...
El 6.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El perquè de tot plegat.
9 i 24.
Per no parlar de les pizzas dolces, eh?
De què?
De les pizzas dolces amb Nutella.
No, penso mal. Va, no, va. Escolteu-me una cosa. Ai, de bo, sou...
pesats.
Coses Nutella. Que interessa la gent.
Mare meva, pizza amb Nutella. Criminals. Ai.
Pues estem això a 3 setmanes d'unes eleccions, eh?
Fixa't.
Només?
No ho sembla.
O un mes, no, calla. Calla, quin dia estem avui? Més.
A 27.
Sí, 3 setmanes, no?
Sí. 4,
bueno,
3,
sí, no. 3 setmanes i mitja. 3 setmanes i mitja. I... Tu encara continues amb l'aposta de Joan López Alegre o no?
Sí, malgrat que estic bastant d'acord amb el que avui titulava en premis de l'Olo, avui l'ABC de que el PP ha perdut 15 dies.
Tot en premis.
El titular de l'ABC d'avui és com... Ve a dir, com ho sigáis així...
Té tota la raó.
El titular és el PP ja ha perdido 15 dies de precampanya en sus enredos con Vox, que és un titular molt original per una portada. Perquè és com un editorial, eh?
Exacte.
El PP ja...
És un tuit.
El titular de la portada.
És una portada de tuit.
Sí,
necessites mitja portada,
sí,
per fer-ho.
El PP ja ha perdido 15 dies de precampanya en sus enredos con Vox.
I si resulta que és el que volia Pedro Sánchez quan va avançar les eleccions? En castellà diria, no d'apuntar de Sinilo, i vull dir, era bastant previsible que si ell avançava eleccions ara, enganxaria amb els pixats al ventre a PP i Vox amb els seus pactes diversos, el que no sé si és que podia arribar a calcular que passarien coses com la d'Extremadura, amb un passito pa'lante Maria, un passito pa'atràs, i amb les comparatives que es fan, que són odioses, amb el que han fet al País Valencià o el que puguin fer a les Balears. O al mateix Aragó. És a dir, el que li ha posat de manifest la senyora Guardiola, la candidata del PP a Extremadura, és la incoherència del PP. Ella podia reclamar la seva coherència perquè no volia un partit, pactar amb un partit que despenja la bandera LGTBIQ+, que posa en dubte la violència de gènere, el que vulguis, però els seus companys de partits hi anaven pactant, i ara quan ella ha de recular, perquè a més la pressió que li han posat al damunt és espectacular, el que posa de manifest és això. Hi ha hagut un intent de blanquejament de l'ultradreta per la via dels fets, això pinta que no li és tan fàcil al PP com podria semblar, i això tindrà conseqüències sobre molta gent de l'Estat. Veurem si ara la gent ho vol per conjunt del país, de l'Estat, no? Pues Pedro Sánchez volia aquest frame, i el PP li està regalant, doncs ells ja poden anar posant Verano Azul de sintonia cada cop que es fan una foto, que comença a quedar una mica ridícul. Podia tenir gràcia si això era el paseo militar que pintava, però...
Hi ha una altra cosa que passa, ahir que la Lola va estar a l'acte de Núñez Feijóo de Barcelona, i tinc la sensació que quan el PP ve a Barcelona des de Madrid ve a parlar per la mateixa gent sempre.
Sí.
És a dir, és allò que dius...
Jo bueno, vaig començar...
Obre't una mica la societat catalana, no? Perquè sempre... És a dir, és allò que dius, bueno, tots els sectors d'econòmics del país i tal... Bueno.
El PP li anirà millor si fa un acte al poble de l'Albiol o si fa un acte a Hospitalet, que si no, si el fa als Jardinets de Gràcia.
Bueno, crec que va fer ahir.
Però jo vaig començar a fer informació política en l'etapa prèvia de l'Aznar, de la presidència del govern de l'Aznar, fent Partit Popular. I pràcticament hi havia gent que vaig conèixer en aquella època, o sigui, són els mateixos. I és veritat que la part de societat civil que hi havia era pràcticament les patronals i el Cercle d'Economia i el Col·legi d'Economistes.
Pues és que
es presentava el programa econòmic, però és veritat que és pràcticament això. I sí que hi ha una diferència amb l'etapa inicial de l'Aznar, que recordo que sí que aconseguia doncs entrar en entitats de la ciutat i era rebut per molta més gent aquí. Jo sobre això
perdona, de Vox... Hi ha una pel·lícula que recomano a tothom, que segur que tothom l'ha vist, que és de les millors pel·lícules que he vist a la meva vida, que és Boyhood, del Richard Linklater, que és la història d'una família que va creixent. Doncs tinc la percepció que el PP, quan el PP ve a Catalunya, veus les mateixes cares que van creixent, i l'únic que va canviant, diguem-ho, és el protagonista, en aquest cas, del líder del PP, i tots són els mateixos, que van creixent. Ara presentem o el Cercle d'Economia, demà ho farem a la Casa Set, però són els mateixos, llavors farem a la Foment, ara no sé què, i sempre són els mateixos, i dius, bueno, potser aquest que és el que deia el Joan López Alegre, que potser és que s'hauria d'obrir una mica més altres sectors de la societat, perquè és que si no els votaran sempre els mateixos i passa el que passa.
Jo recordo Álvarez Cascos anant a Berga i coses així, o sigui que que en aquella època...
Bueno, veure, el PP va arribar a tenir regidors.
Va arribar a tenir regidors, fins i tot. No, sobre això dels pactes amb Vox, a mi el que m'està cridant l'atenció una mica és com estan posant perfils de persones molt ultras, efectivament. O sigui, la presidenta de les Corts Valencianes i tal. O sigui, que Vox està fent això d'alguna manera conscientment, no només perquè hi ha un sector de Vox més dur que està prenent posicions al partit en detriment dels entre cometes moderats, sinó perquè jo crec que li està posant les coses difícils al PP. O sigui, ho està fent conscientment per agafar tot aquest... O sigui, si el marc és ideològic sobre tot el tema d'impugnació als drets que s'han aprovat durant el període de Sánchez, doncs Vox el que intenta és doncs agafar tot aquest vot emprenyat amb tot això del feminisme, amb tot això que se suposa que ha fet Sánchez, no? I crec que està fent conscientment aquests perfils molt de no dissimular. O sigui, a Vox segurament tenen altra gent que probablement podria dissimular una mica més, no? I crec que ho està fent conscient i deliberadament, i li està posant les coses difícils al Feijó, no? Que el que intenta és precisament mantenir aquells milers de vots que se suposa que anaven passant del PSOE cap al PP, no?
Jo intentaré fer-ho en plan com si fossin titulars. El primer és que no hi ha cap votant del PP, cap no, seria exagerat. La immensa majoria de votants del PP no tenen cap mena de recança, ni de fàstic, ni de problema amb els acords amb Vox. Per tant, crec que si la campanya del Sánchez ha de ser està constantment dient ojo, ojo, que el PP va pactar amb Vox, crec que honestament pica sobre ferro.
Aquests no, però els que venien del PSOE, que se suposava que estaven...
Els que es disputen,
clar,
que sempre existeixen i et donen majories.
Honestament, jo crec que els acords amb Vox no li fan cap mal al PP. I crec que el que li fa mal al PP és el que hem vist que feia Semper, que era criticar Vox, i el que hem vist que feia Guardiola, que era criticar Vox. Perquè quan tu critiques amb la gent amb la que has de pactar, el que estàs fent és demonitzar en el teu soci, per tant donar carta de naturalesa als teus adversaris. I això és un error que el vam veure, per exemple, ja que hem estat parlant de Catalunya i de coses que sembla que van donant la volta i que sempre passen, això vam veure aquí, ja que tu has parlat de quan tu vas començar a fer informació política, quan Jordi Pujol va cometre l'error de fer el pacte del Majestic i a continuació va començar a demonitzar el Partit Popular, dient que eren anticatalans i dient que eren no sé què. I el propi Pujol, al demonitzar el PP de l'Aznar i de Josep Piqué, amb el que havia fet un acord, que era un acord molt favorable per als interessos del nacionalisme català, traient els governadors civils, cedint impostos, etc. El que va fer va ser donar ales a l'anti-PP i, per tant, fer créixer l'independentisme. I Guardiola i Semper va provocar l'acceleració de l'acord a València, perquè el PP valencià es va assustar, perquè va pensar que Madrid i Gènova anaven a la seva, i Guardiola, no sé exactament per què ha fet això, però clarament s'ha equivocat. El que fan és donar-li algunes opcions, per petites que siguin, a Pedro Sánchez. Ara bé, jo crec que el que es demostra, i amb això acabo, és sempre que qualsevol dels dos grans partits nacionals no té la presidència del govern, li costa molt més atar en corto, no sabria com dir-ho això en català,
lligar curt
en els seus líders regionals. O sigui, això li passava a Rubalcaba, li va passar al Múnia, i ara li passa a Feijó. La seva gent es veu en poder, es veu que tiene el palacio de no sé què, i per tant poden tirar pel seu compte.
Aviam, per rata Déu.
Ara dèieu que el PP té un problema a Catalunya i que és estrany que no vagi a Berga o a Vic. Home, potser és que la gent té una mica de memòria i se'n recorda de fa uns quants anys quan el senyor Zoido i la senyora Cospidal van enviar uns quants piolins a hostiar la gent per fer una cosa tan radical com posar vots en una urna. Potser és que la gent té una mica de memòria. Estem parlant de coses que van passar fa 5 anys, no? A mi em dóna la impressió...
Ja jo em vaig sentir protegit, pels piolins.
Doncs, fantàstic, cadascú se sent com se sent, però...
I crec que no sóc l'únic.
Però les hòsties les va rebre la gent dels pobles de Catalunya. Potser és que això se'n recorden. I clar, potser amb algú que t'envia la bòfia, doncs tens algun problema existencial, dic jo, La gent pensem coses curioses. Jo tinc la impressió de que la campanya Feijó li farà molt llarga. Ara ho deia la Lola, no?, parlant d'aquest discurs que va fer fa pocs dies. El tema no és Catalunya, el tema és que el contingut polític dels discursos de Feijó és bastant fluix, és molt fluix. fins i tot indigna d'un president d'una comunitat que tenia, si més no, o se li pressuposava un cert savoir-faire polític, no? I al seu torn a mi m'interessa molt la conversió de Pedro Sánchez. Jo crec que una conversió molt equivocada, perquè l'estem veient, a part d'un tour mediàtic pràcticament hiperactiu, estem veient un Sánchez...
Bueno, que s'ha dit
clar. Sí, però és una versió del Sánchez molt forçada, és a dir, ell que és un mascle alfa l'estem veient reconvertit
molt,
en una cosa... Sí,
molt
una
frenat.
Cosa... Més frenat. No, ha adoptat el discurs victimari. L'entrevista l'altre dia amb l'Évole se'l veia quasi a punt de trencar en plor, no? I és una persona més aviat coneguda per la seva mala llet. És molt interessant veure aquests dies en campanya la contraposició. De tant any a la política emergeixen fantasmes del passat, entre ell i Zapatero. Sí. Zapatero està estupendo. Sí. I a més dispara missatges molt concrets, dispara missatges que el socialisme no s'havia atrevit a dir fins ara, com el tema del final d'ETA, que és un tema que fins i tot el Múnia, quan es va acabar amb ETA, no va patrimonialitzar a través del seu partit, i Zapatero ho està fent.
Rubalcaba.
I Sánchez està adaptant un paper que a mi em sembla molt contraproduent, i sobretot muntant aquests temes de la dreta mediàtica, totes aquestes coses que la gent, en el fons, els electors, això, la dreta mediàtica, aquestes, les conspiranoies, al final, quan les rebregues molt, al final són contraproduents, perquè la gent el que busca al final és un discurs polític afirmatiu. Llavors ell intenta dir, és a dir, el seu discurs és: no es parla de la meva gestió, però és que ell mateix parla més de la dreta mediàtica que de la seva gestió. No?
Però fixa't...
Almenys jo tinc aquesta impressió.
És cert, però fixeu-vos que Pedro Sánchez està tornant al Pedro aspirant. Ah. És a dir, ell va anar a
l'Hormiguero.
El seu dia, quan ell era com un pària, va anar a l'Hormiguero, va anar al Calleja, si us en recordeu, fins i tot, va entrar en directe al Sálvame per telèfon. És a dir, era quan tenia la Verónica Fumanal de directora de comunicació i quan deia que és que els polítics havien d'anar allà...
Importa on... que està en la campanya de Toni.
Sí, és curiós, perquè en aquests moments ho tenen molt internalitzat. És a dir, la diferència del Pedro Sánchez original respecte al d'ara és que l'original, com que sabia que tenia el partit en contra, va buscar coses externes, ara ho té tot molt intern.
És a Moncloa, fa tot a Moncloa.
Té Òscar López, sí, el que és el cap de gabinet, especialment. Antonio Hernando, per exemple. Sí, té un equip
Antonio
molt...
Antonio Hernando, que és una persona que és aquesta
gent. Va ser el senyor que va fer possible votar el PP, abstenir-se amb el PP perquè sortís.
No tens la sensació que els polítics fan campanya, fins i tot els que estan al govern, com si fossin oposició? Bueno, és a dir, jo veig el Pedro Sánchez i penso: aquest senyor vol ser president d'Espanya.
Sí, però fixa't que això...
Va passar a les municipals de Barcelona, per exemple. Sí, sí, tothom feia d'oposició.
Però fixa't que això és fantàstic. És a dir, des d'un punt de vista de la fam per tenir el càrrec, això és molt important. Hi ha una frase mítica que es diu de la nit electoral del 1980, que es deia que aquella nit prèvia, la nit electoral, dues persones no van poder dormir a Catalunya. Sí. Un pensant que no seria president, Jordi Pujol, l'altre pensant que ho seria, Reventós. Qui va guanyar? Qui no podia dormir pensant que no seria president perquè tenia fam de ser-ho. Pedro Sánchez està demostrant fam de ser president una vegada més. Feijó pot pecar d'anar una mica de sobrat, és a dir, i que per tant se li faci una mica llarg tot plegat per això mateix. És a dir, al final, si tu vas molt d'estadista, de personatge que ho ha de governar tot, i el teu discurs tampoc és que respiri una gran projecció, doncs tens un problema. A més, fixeu-vos que Sánchez, amb aquesta estratègia a l'atac, està aconseguint una cosa, que és que s'està desenvolupant de moment el debat en el seu marc. Ja no estem amb la tema de les barallletes entre els de Sumar i tot això, que estan allà, sinó parlant de violència de gènere, per exemple. És a dir, el PP s'ha hagut de pronunciar sobre això. Aquest marc ha quedat fixat en l'imaginari de la precampanya. Ara les campanyes són molt llargues. Ves a saber d'aquí una setmana o dues
però
o tres...
Però tu el veus, si això és realment crescuda en un FJ? No, el veus al contrari?
No, jo
el veig... Empetitit enmig d'aquesta...
El veig una mica superb. És a dir, el veig superb amb el gest. I fins i tot ell, en alguna entrevista, ho ha hagut de dir. Luego me llaman soberbio, no lo quiero decir, porque tal, no sé què. Jo pido una majoria àmplia, lo típic que diuen que no poden demanar una majoria absoluta, perquè si no seria contraproduent. L'única baula feble que li veig a Pedro Sánchez amb tot això és Catalunya. És a dir, jo crec que a Espanya sí que li pot funcionar això, aquest marc, és a dir, que ve la dreta i l'ultradreta, que ve tot junt, que venen gent que nega la violència de gènere, gent que desprestigia el col·lectiu LGTBIQ+, tot el que vulguis, però a Catalunya venim de fa 4 dies, que potser tot passarà, en els que han aconseguit els vots del PP per fer-se una alcaldia a Barcelona, amb un marc molt independentistes, no independentistes, que és el que ens havia dit el PSC que no volia. És a dir, Salvador Illa ens havia dit que ell volia trencar amb els blocs, que tothom havia de parlar a tothom, els
independentistes per la via dels fets ho han fet, és a dir, han pactat amb el PSC allà on ha calgut, però a Barcelona, que crec que és bastant simptomàtica, al final la crida del PSC va ser el PP, va ser una campanya dura, van ser una setmana i mitja, dues setmanes, dient que el PP li regalaria l'alcaldia de Barcelona a Puigdemont, i això ho deien ministres com la portaveu, ministres com Rivero, el mateix equip del PSC. Per tant, aquí a Catalunya veurem aquesta reacció contra el PP i Vox, que ha d'existir, perquè crec que és sana democràticament alertar sobre el retrocés que pot implicar que aquesta gent governi. Mirem en clau de llengua en què estan fent el País Valencià. Però aquí a Catalunya jo crec que el PSC potser no recollirà aquest vot anti com s'esperava.
Joan, el PSC guanyarà les eleccions a Catalunya, sobradament, i en el cas de la província més important, que és la segona en Espanya, a Espanya amb diputats, que és Barcelona, que són 32 escons,
sí.
El Partit Popular, Esquerra Republicana i Junts tenen una lluita que a dia d'avui és impossible de saber qui serà la segona força política, sí, a la província de Barcelona.
Però això és incontestable.
I es mouen els tres partits amb un marge de 5-6 diputats, tant Junts com Esquerra com el PP.
Però un apunt, que el PSC guanya Catalunya, sí, però que necessita guanyar de molt, moltíssim.
I deixeu-me dir una cosa. Ara sembla que el que ha passat a les municipals sigui com una espècie de vuelco i un resultat inesperat. Ho dic al fil de la pregunta que feies tu, Jordi, de quin és l'equip de campanya que té el Sánchez. Si ho penseu ben perspectiva, totes les eleccions que han hagut els darrers 3 anys, penso en les del País Basc, el Partit Socialista, tercer, penso en les de Galícia, el Partit Socialista, tercer, penso en les de la Comunitat de Madrid, el Partit Socialista, tercer, penso en les d'Andalusia, Partit Popular, majoria absoluta a Andalusia, que és el cor i l'ànima del Partit Socialista, penso en les municipals. Tot el debat i tot el marc que el PSOE i Sánchez han proposat ha sigut exactament el mateix que estem veient ara. El riesgo de Vox, la ultradereta, los empresarios tremendos, odio
no
Mercadona, odio Inditex, disculpa. I és una cosa que ja no li ha funcionat. No estem davant d'un vuelco i a l'últim moment i a veure si ara resulta que la gent a les municipals no sé què, però la general tal. Estem clarament davant d'un cicle on han anat de derrota en derrota i no a més de derrotes justes. Han anat davant de grans derrotes. O sigui, parlem del problema del PP a Vic o a Berga, però és que fixeu-vos en el que us acabo de dir. És que el Partit Socialista és tercer a Madrid, és tercer al País Basc, és tercer a Galícia. O sigui, és una força política poc rellevant a moltes comunitats molt poblades d'Espanya. Per tant, jo crec que insistir en el mateix model de campanya i matxacar sobre arguments de forma sobreexposada com està fent Sánchez, honestament crec que l'únic que farà serà perjudicar-lo encara més.
Però perds de vista que ara sí que governen PP i Vox, abans no. Tant com passarà ara, que això és una amenaça per moltíssima gent, des de molt punt de vista i amb opció o horitzó de retrocés, no de retrocés
ciutat,
en drets.
No sembla que cap ciutat d'Espanya on estiguin governant hagi passat res.
Estàs viva?
Sí.
Les cures. Ara em diuen les cures.
No. Jo crec que la campanya des de la Moncloa es va plantejar sota el paradigma de perdidos al río. És a dir, anem perdent, les possibilitats de guanyar són molt poques i, per tant, hem d'arriscar. I el risc és l'exposició de Pedro Sánchez. És a dir, per combatre el missatge de l'antisanchismo, no? que és el missatge de la dreta, el que han decidit a Moncloa és fer un missatge de per combatre l'antisanchismo més Sánchez. És a dir, intentar mostrar al president com en realitat se suposa que és i no com l'han dibuixat. Clar. I aquest és l'esquema de la campanya. Clar, i per això va a totes les entrevistes, per això parla de coses més personals, per això... El que passa és que el problema de Sánchez sempre ha estat, jo crec, té dos problemes com a líder. És a dir, políticament és molt bo, té olfacte polític, però té un problema de credibilitat, que tots els polítics en tenen un problema de credibilitat. El que passa és que en el seu cas s'ha explotat molt bé i efectivament ha anat calant això. I l'altre problema és també un problema d'empatia. O sigui, no és un personatge empàtic, no és un personatge que caigui bé, és un personatge més aviat fred, i quan fa aquesta mena d'entrevistes, no?, que es vol despullar una mica,
sobreactuar,
clar, queda una mica estrany, sí, una mica fals. Però és l'únic element que tenen. És a dir, la campanya anterior era intentar explicar el programa, explicar el que hem fet i el que farem. I això no va funcionar. I, per tant, l'únic que es
queda és el tema personal. Tu que tens bones fonts en aquest món, tu deies, és l'únic que tenen. Però a mi m'ha sorprès les últimes setmanes el paper de Zapatero en campanya. Sí, és a dir, fins i tot a Madrid...
No,
és que
no
fins i tot mateix, a Madrid ha començat no el rum-rum de si serà l'endemà de Pedro Sánchez i Pedro Sánchez. Ja, però ja sé que...
Però per què? No és el mateix ser un president que un expresident.
Clar, però...
Primer, l'expresident va... Suelto. Absolutament. Sí. I després... No, jo crec que ho fa... O sigui, la relació de, durant tota la legislatura del Zapatero amb el govern ha sigut molt bona, no només amb la part socialista, sinó també amb la part d'Unides Podem. I la relació que té amb Moncloa és molt bona, i per tant ell ho fa directament, i a més es van adonar que l'última campanya, les municipals, hi havia territoris que demanaven la presència del Zapatero.
I el Felipe no el demana?
Un moment, que
el Felipe és que no sé si...
És
molt curiós.
Recordeu que avui la primera tertúlia serà més breu, la segona parlarem de l'educació sexual dels adolescents. Avui ens acompanyarà la portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, la Anna Chillida, que és directora general de l'alumnat del Departament d'Educació, la Raquel Tulleuda, que és ginecòloga i sexòloga, i també l'Esther Cabanes, que és la directora general de la DGAIA. Amb totes elles parlem d'aquesta... bé, del que està passant des de fa temps, que anem comentant, que és aquestes violacions grupals per part de nanos a nenes. O sigui, és que no parlem de nois i noies, parlem de nois i nenes. És que és molt bèstia tot plegat. Què està passant? Avui ho parlem a partir de les 10 tocades aquí al món a RAC1.
RAC1.
Vivim a un ritme accelerat i arribem just a tot arreu. Però per què no gaudir del moment? Sobretot quan estàs esperant el teu vol. Aquest estiu, sent el ritme de l'aeroport amb tot el que tenim preparat per tu i gaudeix d'ofertes exclusives a les nostres botigues i restaurants. Què esperes per viure el nostre ritme? Més a aenasienteelritmo.com. Aena, aeroports per tu.
Uau, nois, és la millor festa de la meva vida.
Moltes felicitats.
Ostres, espereu, perdó, és que me n'he d'anar. M'he deixat engegar l'aire condicionat del despatx.
Que res no t'espatlli el dia ni el mes. Posa-hi un Aidu a l'aire de casa teva o del teu negoci. Controla'l des d'on siguis i comença a estalviar. Tan fàcil com instal·lar-lo tu o el teu instal·lador de confiança. Disponible a Amazon. Aidu, d'Aizone.
Hola, seré ràpida. Tu, jo i els descomptes més grans de l'any a Converse, Guess, Adidas, Desigual i totes les teves marques preferides amb descomptes de fins al 50% sobre el preu original. Ens veiem a Viladecans de Style Outlets per celebrar els extra descomptes.
Pepco obre una nova botiga, al Centre Comercial Sant Boi. Troba un impressionant assortiment de moda i llar per a tota la família a preus increïblement baixos. Descobreix samarreta 100% cotó per a nens petits per 2,50 €. O jocs de gots de disseny per només 4,50 €. Pepco, sent la qualitat. Enamora't del preu.
Viatges d'anada a les Balears. I ho sentim molt, també de tornada. Cotxe, bicicleta, família, mascotes... L'estiu viatja a GNB. Sortides des de Barcelona i València fins a Mallorca, Menorca i a Eivissa. Reserva a gnb.com o a la teva agència de viatges.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica, i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Estrena nou BMW iX1 per tan sols 435 € al mes. Sense entrada, amb pla Moves inclòs. Només a Motor Múnich, claus en mà. Oferta vàlida fins al 30 de juny. A més, Motor Múnich et regala un cap de setmana romàntic amb el teu nou BMW. Visita'ns i informa-te'n als nostres concessionaris. A Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Sant Fruitós de Bages i Vic.
Necessiteu ajuda amb els vostres pares aquest estiu? Voleu marxar de vacances i quedar-vos tranquils sabent que estaran ben cuidats? No esteu sols. Soc l'Elisenda Camps, ambaixadora de Cuideo.
La millor solució d'atenció a domicili de qualitat per gent gran. Acreditats per la Generalitat de Catalunya. Cuideo.
Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. UBIC.cat/academ.
Què fas quan et trobes malament?
Vaig a un metge amb titulació.
I quan no hi ves bé?
A un oculista professional.
I què fas quan sents malestar emocional?
Vaig a un psicòleg o psicòloga col·legiat. Així m'asseguro de tenir atenció especialitzada, professionals amb fonamentació científica i seguretat legal i deontològica.
Connecta amb la teva salut mental amb garanties. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
No et preocupis, amor, li pot passar qualsevol.
Sí, però m'ha passat a mi.
A la Clínica Masculina Europea li oferim solucions més adients per ajudar-lo a restaurar la seva qualitat de vida sexual amb els últims avenços en diagnòstic i tractaments. Clínica Masculina Europea, únic centre a Girona especialitzat en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Avui, a la tertúlia, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, el filòsof Bernat Dedéu, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i el periodista Toni Aire. El nen de poll, Pere Mas.
10 i les 10. Continuem a... I el Bernat Dedéu havia dit alguna cosa. 10 i les 10 i el Bernat Dedéu.
A banda del que deia el Joan de la consolidació d'aquest espai de dreta i de dreta diuen radical, que és una cosa que ha passat... està passant a l'Estat, però que havia passat anteriorment a Itàlia, on la senyora Meloni porta diverses eleccions guanyades, i ja no diguem als Estats Units, jo crec que hi ha un fenomen natural, i fins i tot et diria en certa manera desitjable, i és que hi està gent, sortint de l'armari gent de dreta d'una manera molt desacomplexada. És a dir, durant molt de temps hem pensat que el mindset de la societat espanyola i també de la catalana, això en part, jo crec que en bona part té responsabilitat al periodisme, era el món de l'esquerra. Per exemple, pensàvem que totes les dones eren feministes en el sentit del feminisme, per entendre'ns, que pot encarnar el PSOE o Podem, amb les seves divergències, no? Doncs hi ha senyores com la presidenta del Parlament de València, em sembla que has dit, València o del País Valencià. Hi ha senyores que pensen això. Fins i tot hi ha homosexuals que no estan a favor del matrimoni homosexual, per motius molt diversos, per motius generacionals, és a dir, hem comprat, jo diria que d'una forma crítica molt temps, que en cert col·lectius o certes races, fins i tot, per exemple, hem pensat, la gent racialitzada és menys racista. Miri, no va així. Als Estats Units és una bona mostra.
Correcte.
On, de fet, la lluita racista es dona entre minories, perquè és una lluita entre sistemes. I això, quan vaig veure als Estats Units, ho vaig veure clarament. O sigui, els insults racistes més bèsties que jo he sentit a ma vida eren dels pakistanesos contra els hispans, perquè els hispans eren més pobres. Vull dir, llavors, jo crec que Vox, i ho està fent molt bé, per això aquests nomenaments extraideològics, perquè realment estan buscant a gent una mica perles, estan dient, escolti, doncs la gent pensa això, i què? I aquest desencomplexament fa que la dreta tingui un to punky i que l'esquerra estigui quedant una mica puritana i una mica antiga. Perquè tu, al final, la gent sempre acaba comprant el desacomplexament.
Home, si ser antic és combatre la ignorància, a mi, en fi...
Perquè
l'altre és...
Això que has dit, ja hi ha gent que diu...
Sí, ara em diràs elitista, m'és igual. Això que fa determinada gent de Vox és ignorància.
No diré ignorància, diré que hi ha un senyor que t'està escoltant i diu... Ai, doncs ara aquesta senyora m'ha dit tonto. Llavors, hi ha una gent...
Doncs jo,
hi ha gent
que considera
més,
el racisme com a ideologia política, per mi, no em mereix respecte.
Hi ha molta gent que no es considera racista, però que, per exemple, el seu poble té un problema, cultural, perquè hi ha un xoc cultural que abans no havia experimentat.
Això és una altra història.
Bueno, però jo t'estic... És a dir, les coses... A vegades les coses són complexes. És a dir, hi ha un senyor de Ripoll, per exemple, que havia votat sempre socialista o... És igual, de Ripoll o d'on sigui, que experimenta un xoc cultural que fins ara no havia experimentat i sent por. Mm. Molt bé. Hi ha partits que utilitzen aquesta por, i amb això estic amb tu, Lola, d'una manera fins i tot demagògica. Però la por d'aquest senyor és real. I quan a la por d'aquest senyor... se li diu des de part de l'esquerra, no és que vostè és racista o vostè és burro, aquest senyor diu, doncs jo que havia votat tota la vida PSOE, doncs no és que voti Vox, ara és que em faré militant de Vox. I aquest senyor existeix, perquè tots l'hem vist. Posem el cas del poble del Joan, que és on ha passat claríssimament, on els socialistes han perdut un vot que ha anat directament a Vox. És a dir,
Vox ha quedat empatat en el segon lloc, clar, amb Esquerra Republicana.
És a dir, hi ha un senyor, jo crec que l'esquerra no està veient el problema del senyor García. El senyor García és el senyor.
Tornem a culpar l'esquerra no, de les coses que fa la dreta.
No, però és que, Lola, hi ha un senyor que l'esquerra no està volent tapar, que és el senyor García. El senyor García és el senyor de 50 anys que tota la vida ha votat als socialistes. El senyor García ha viscut en un món que era el que li possibilitava les seves creències, que ha canviat. El senyor García ha vist que, per exemple, al seu barri han arribat molts nouvinguts i el senyor García no és un senyor racista.
No, no, si ho conec perfectament. Vale. Em dic García i vinc d'un barri que és Belvitge, sí, i que va canviar absolutament.
Pues aquest barri,
però això aquest no barri justifica en absolut tot, aquesta mena de vot. És que no justifica.
És que jo no t'estic dient que
la conclusió, d'això acaba sent l'esquerra no pot fer polítiques d'ampliació de drets perquè resulta que és que si no l'extrema dreta s'hi posa les botes.
Jo crec que l'esquerra, Lola, algun dia hauria de dir que s'ha equivocat amb algú.
Sí.
Perquè hi ha un discurs pedant de dir... No, com que... No ho sé, és a dir... A veure,
per exemple, s'ha dit que s'han equivocat amb la llei del sí és sí.
Perdona, amb l'aplicació de la llei del només sí és sí...
Això s'ha dit que s'han equivocat.
S'ha equivocat amb la llei del sí és sí.
Problema tècnic.
Exacte. El Pedro Sánchez va dir, quan li pregunta a l'Evole, i diu,
A la de l'Evole va dir un problema tècnic, però jo l'he sentit diverses vegades dir que va ser un error.
Lola, jo t'estava posant l'exemple del senyor García, perquè, és a dir, en un país on hi ha canvis profunds culturals, a mi em dona la impressió que hi ha un votant d'esquerres que s'està passant a la dreta radical, que és una cosa que havia passat a França, que l'esquerra d'aquest país no se l'està prenent en sèrio. I segurament tu i jo podem pensar...
Jo crec que el que passa és que s'han fet uns canvis massa ràpidament, segurament, per la composició social d'aquest país.
Però fixa't, això no ho diuen els polítics, Lola.
Però això no justifica la pujada de l'extrema dreta. La pujada de l'extrema dreta es dona per altres factors.
És que jo no l'estic justificant, l'estic explicant. És a dir, quan el senyor García, insisteixo, votant d'esquerra de tota la vida, hi ha uns canvis culturals... És igual, és igual. Però veus, això que li estàs dient, això ja hi tornem. És que vostè no era d'esquerra.
És a dir, també de gust,
però escolta, jo estic...
Entenc molt el que vol dir el Bernat. Senyor García,
és que primer que no ho entenem,
però per exemple...
Si creu que és més perillós anar en avió que anar en cotxe, té ell un problema. Potser és que no l'hem explicat bé.
Però és que...
Problema. Si el senyor García creu que és més perillós anar en avió que en cotxe, té un problema. No és que potser no l'hagin explicat bé, és que potser... veu que qui li ha d'explicar no ho expliqui, sinó que li posa el dit al mà.
Li diu imbècil.
Bernat, no és el problema del fons, sinó el problema del to. És a dir, jo, que de petit era un sant i rebia clatallots de mon pare i em renyava, avui en dia em trobo alumnes que em diuen que amb ells no el renya ni son pare. Què passa? Que hi ha una esquerra que té un discurs renyador, que sona renyador, amb una societat que ja no li agrada que la renyin. És a dir, que és un problema social que tenim de fons, És a dir, que avui en dia potser que sí que necessitem un punt d'autoritat, un punt de que ens digui això pot ser, això no pot ser.
Renyador i acusador.
Sí, però aquest és el tema. És a dir, el que s'ha identificat, què ha passat amb la Irene Montero, que ha acabat, que la seva pròpia gent no l'ha posat a la llista? Perquè s'ha identificat amb un to que no agrada, un to que és no és que sigui combatiu, que ells ho identifiquen com a combatiu, que és ofensiu, que és com agressiu, que és renyador, que t'està dient...
Final,
és el discurs dels bons i dolents.
Al final el que passa
Lola,
és que hi ha un Vox perquè hi ha una Irene Montero.
No, espera't, però és que
va haver-hi un Trump perquè va haver-hi un Obama.
Lola, deixa'm un moment acabar l'argument perquè ningú ha dit això i tu ja ho has dit abans que ho dèiem. No, és a dir, el Vox existeix per una sèrie de factors, molts d'ells lamentables, molts d'ells fracassos de la política en general, no només de l'esquerra, de la política en general, però després s'ha d'admetre que l'esquerra fa coses que no les fa bé, i una d'elles és aquest discurs renyador, aquest discurs com adoctrinador, és a dir, des dels temps d'Albert, José Ignacio Albert es deia, que deia que aquí adoctrinàvamos a los niños catalanes, pues sí que hi ha un punt d'adoctrinament de que t'han d'explicar com has de fer les coses, que les fas bé i no les fas bé, i segurament algú ens ha de dir com a societat que fem coses bé i altres que no les fem bé, segurament. El que passa és que no reconeix aquesta autoritat moral per part d'una part de la població, aquesta gent, i diu, tu m'has de venir a mi, allò que deia l'Aznar, a mi què me tiene que decir les copes de vino que tengo que tomar o no tengo que tomar? No, recordes la frase aquesta? Però la idea és aquesta, és a dir, un paio que ha sigut president del govern d'Espanya i que, per tant, d'això d'autoritat n'entén, que diu que a ell no li ha de dir ningú les copes de vino que tiene que tomar o no. Pues sí, en els teus temps també posava un índex d'alcoholèmia que diu que tu no et pots prendre una sèrie de copes de vino. Però és aquesta mentalitat que s'està posant de moda perquè quai entre capes de la societat
societat que no volen que ningú el renyi, que és aquest, ja no és, no és liberalisme, és llibertarisme, no? És a dir, que és una moda als Estats Units també que ve d'allà, i a mi ningú m'ha de dir el que he de fer, no és cert.
Estic ara, molt d'acord, Toni, sí. però en aquest esquema, llavors, que la gent considera que aquest discurs de l'Aznar en aquell moment és el vàlid, o sigui, llavors què fas? Que no poses un límit d'alcoholèmia?
No,
perquè resulta que aquest senyor fa aquesta demagògia que al final acaba calant.
Has de saber com fer-ho, has de saber com fer-ho, i segurament no tenim la fórmula màgica.
Potser aquest senyor no hauria de fer aquesta demagògia.
Segur.
Quan va haver-hi el Brexit, que ara ha fet aniversari, la campanya que feia el Boris Johnson, ell se'n anava a les ciutats pobres del nord d'Inglaterra, a Birmingham, a Nottingham, etc., i els hi deien a aquella gent: voteu a favor del Brexit, que així es fotereu a la gent de Londres, que eren els que la vida els hi anava bé. Ara, fa uns dies, a Holanda van haver-hi unes eleccions com municipals, com les que hem tingut aquí, i ha guanyat un partit, que és un partit...